Temporada 1, episodi 8.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, el programa dels esports de fons. Avui, el cafè dels esports de fons de 13, amb Marc Borràs, Isaac Partera i sota el suport tècnic de Toni González i del becari Iñaki Chegaray. Soc l'Aleix Muñío. Seieu, poseu-vos còmodes i agafeu la vostra tassa.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Avui, damunt la taula de 13, la taula què ha passat i què passarà en breu, repassarem Cegama, l'Ironman de Lanzarote i tot allò que va passar la setmana que hem tancat. Salut esportiva, què podem fer per equilibrar més el nostre cos i preparar-lo per realitzar les activitats que ens agraden? Hem parlat mai d'estiraments? El Marc Borràs ens explicarà com podem fer-los. El crac dels fogons, voleu saber com i què hem de tenir a la cuina i al rebost? Com podem organitzar-los? L'Isaac Partera torna avui per seguir-nos explicant com podem fer-ho. I us apassiona el trail? Estigueu atents al nou circuit que arriba amb les Golden Series. Heu imaginat mai agrupar gairebé totes les curses més mítiques del planeta en un circuit? I ara que ja tenim el cafè taula, comencem!
La taula, un repàs a l'actualitat de la setmana.
Triatló de llarga distància, Ironman de Lanzarote. A les 8 del matí del passat dissabte, hora peninsular, es donava la sortida a la mítica prova del triatló de llarga distància, l'Ironman de Lanzarote, la prova de distància Ironman més antiga de l'estat espanyol i que durant molts anys ha estat la única de la franquícia Ironman. A la sortida, molts triatletes amb el preuat anhel de ser finishers i una cinquantena de professionals a la recerca dels punts per al rànquing que dona la classificació per Kona. Miquel Blanchard, el triatleta sabadellenc, encetava el seu tercer Ironman de la temporada en el seu particular Road to Kona 2018. Lanzarote és una illa de fort vent i condicions canviants. L'edició d'enguany, que estrenava modificacions del circuit ciclista, va tenir de tot. Pluja, vent, fred, calor, humitat... El sector de natació, de 3.800 metres i dues voltes, van portar Miquel Blanchard a la TU a escassos 2 minuts 30 del cap de cursa, en setena posició, just per afrontar l'exigent sector de bici de més de 2.500 metres de desnivell. Però va ser en els 180 quilòmetres de ciclisme on la mala sort es va cebar amb el triatleta sabadellenc. Degut als problemes tècnics, Miquel Blanchard va arribar a més de 25 minuts de cap de cursa. L'italià De Gasperi va marcar un parcial de 5.03 i va arribar a la T2 totalment sol. A escassos 4 minuts arribava Ivan Ranya. El sector de la marató en l'apartat masculí va tenir poques novetats. L'italià De Gasperi va poder gestionar l'avantatge que tenia sobre Ivan Ranya i es va imposar en la cursa amb 8 hores 52, cosa que, sense cap mena de dubte, dona senyals de la gran duresa que va suposar les modificacions en el sector ciclista. Ivan Ranya va ser segon a 6 minuts i el francès Cyril Vianot va ser tercer. Miquel Blanchard va poder fer setè fent una gran remuntada i marcant el parcial més ràpid de la cursa a peu, amb 2 hores 45. En l'apartat femení, la britànica Lucy Gossage es va fer amb el triomf, amb un temps de 9.49 i una marató de 3 hores 15. Segona va ser Westerby, tercera Bartlett i la quarta va ser l'espanyola Saleta Castro a 14 minuts, remuntant amb una marató de 3 hores 3.
I think Cegama it's one of the most special races that it exists because it's a big respect for mountains, it's a big respect for runners, it's a big respect for the sport.
Trail, marató de Cegama. Cegama va obrir les Golden Trail Series, les Diamond League del Trail Running. Cegama és Cegama i a la seva 17a edició va tornar a presentar-se amb tots els seus ingredients. Tot i que la meteorologia va amenaçar durant tot el cap de setmana, al final va donar treva i el sol va acompanyar en gran part del recorregut. L'afició, el clima, el fang i la boira van generar un any més una atmosfera única on els dos corredors de Salomon, Remy Bonnet i Anada Nilsson, van donar la sorpresa i es van emportar la victòria. Bonnet va arribar a meta amb poc més d'un minut de marge respecte al noruec Stian Angermund, recordman de la prova i guanyador l'any passat. En dones, la sueca Anna Danielsson va debutar a Cegama amb victòria i segona va ser la brillant Laura Urgué, especialista en quilòmetre vertical i gairebé no avançant la distància de marató. La cita va donar també el tret de sortida de les Golden Series. A més, Cegama Izcorri també formava part del calendari de les Migu Sky Runner World Series. A les 9 del matí va arrencar la prova que molts corredors marquen en la seva llista de somnis. Només 500 privilegiats poden accedir en aquesta cursa on hi ha més de 8.000 preinscripcions. El suís va complir un somni, guanyar el quilòmetre vertical el divendres i la marató. Ningú va poder-li discutir la victòria. Als seus 23 anys, Bonet, que compagina el trail amb l'esquí de muntanya, va creuar la meta amb 3 hores 53. El català Oriol Cardona va sorprendre amb el seu debut a Cegama fent-se amb una destacada cinquena edició. I el planter de noies, que era molt impressionant, on hi havia més de 25 atletes d'elit de l'especialitat, la victòria va ser molt i molt disputada. La tercera posició va ser molt disputada i al final va ser per la neozelandesa Ruth Croft. I la catalana Sheila Vilés va fer cinquena. Bicicleta de muntanya, Copa del Món de BTT. Una setmana després de les sèries de la Copa del Món de BTT Mercedes-Benz de 2018, a Alpstadt, Alemanya, les carreres es van traslladar a Nové Mesto na Morave, a la República Txeca, al mateix lloc dels Campionats del Món de BTT de l'any 2016. En l'apartat femení va guanyar Annika Langvad de Specialized, cosa que va suposar la seva segona victòria de la temporada. I en l'apartat masculí, Nino Scharter va recuperar el lideratge de les sèries amb la seva segona victòria consecutiva. Ciclisme en ruta. Chris Froome, guanyador del Giro d'Itàlia 2018. Froome entra al selecte club dels guanyadors de les tres grans voltes, Giro, La Vuelta i Tour de França. Chris Froome ha entrat al club dels guanyadors de les tres grans i al club més selecte, el de la Triple Corona. A Roma va aconseguir la seva admissió al costat d'Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Félix Gimondi i Vincenzo Nibali. Froome també es va convertir en el tercer corredor de la història en conquerir les tres grans rondes de manera consecutiva, tot i que en diferents temporades. Cal destacar que en l'equip de Froome, l'Sky, hi havia el sabadellany David de la Cruz, que va ser clau per ajudar-lo en l'atac definitiu que va realitzar a l'etapa del dijous de la setmana passada. Què més ha passat? Challenge Salou, trialó de mitja distància, Cameron Gurt i Judith Corachán guanyen el Challenge Salou. Campionat d'Espanya de mitja distància, Guadalajara, Madrid, Gustavo Rodríguez i Ana Noguera arrasen el Campionat d'Espanya de trialó de mitja distància. I amb distància sprint, Copa d'Europa d'Olsin, a Polònia, Marta Sánchez, la catalana, va fer segona. I dels principals esdeveniments que han passat i passaran, el Marc Borràs de Salou Esport s'asseu a la taula 13 per ajudar-nos i aconsellar-nos amb aquelles petites grans coses que podem fer per optimitzar el nostre rendiment. Avui, els estiraments.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
I avui a Cuida't tenim el Marc Borràs. Marc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Aleix. Ja hi tornem a ser.
El Marc ve de Salou Esport precisament per què? Doncs per parlar-nos de salut esportiva. Si bé fa uns dies ens va estar parlant de totes aquelles coses que hem de tenir en compte i que poden arribar a ens afectar quan practiquem esport i que hem de tenir en compte, avui ve el Marc per parlar-nos en més i com gestionar-ho, com treballar-hi amb tots aquests ítems, oi que sí?
Com millorar tot això, sí, Aleix. Doncs, bueno, l'últim dia parlàvem, no?, d'aquestes tensions internes, tensions externes, a vegades notem tensió del pectoral, tensió de la cama, ostres, tinc carregat això, tinc carregat l'altre. Al final això són nusos, poden ser nusos més viscerals, més estómac, més... o pot ser un múscul, no? A vegades quan tenim, saps allò, un nus d'una samarreta o se'ns enganxa unes samarretes i dius, hòstia, és que tinc una tibantor aquí constant, això és el que li passa al cos. Li passa al cos a nivell superficial i li passa al cos a nivell intern. I això pot generar problemes, pot generar problemes. I llavors la idea és que tingueu eines per solucionar tot això.
Jo, aviam, per exemple, sí que, i això suposo que també quan estem, perquè la gent ho puguem arribar a traduir, a part de quan una vegada fem una activitat i ens podem notar més carregats o més gustos, em fa mal tot quan ens hem passat de voltes, potser, que això sí que suposo que tothom més o menys podem tenir assimilat que quan fem una activitat que no estem acostumats, el cos ens ho recorda i diu, noi, fa temps que no feies això. Per exemple, el que és el trapezi, quan la gent diu, no, és que la tensió se t'acumula aquí a l'esquena i tot això. Això vindria a ser també de l'estrès i tot això, és el que estàs...
Aquí hi ha diverses coses que s'han...
Ara t'hauré dit una cosa, que aquí et faig obrir una altra porta.
Ah, val. Són coses que hi ha moltes més coses. És a dir, aquí hi ha un problema segurament d'eficiència del cos. El cos no acaba d'absorbir bé, hi ha un problema de tècnica de carrera o de tècnica de natació o de tècnica del que sigui, no? De l'esport que estiguis fent. Això genera unes tensions, és un tema que genera tensions internes. Llavors has d'intentar millorar-lo. Però un cop ja hi són, què puc fer jo per millorar tot això? Bueno, volia introduir una petita eina que tots tenim a l'abast, que són els estiraments. Aquell gran tema, eh?
Escolta'm una cosa, aviam, perquè ara això dels estiraments, jo he llegit, llavors que he llegit molt sobre el tema, com deia aquell, que ara resulta que això tals estiraments, tant que deien d'escalfament, llavors una miqueta d'estiraments, però suaus, i quan acabes l'escalfament, si has estressat molt el muscle, acabes la sessió principal, doncs estiraments suaus per tal de no estressar a la musculatura més del compte, doncs que ara també hi ha com tot un corrent que diu que això dels estiraments és pecat i que vamos, que hi ha altres coses que podem treballar, però que els estiraments s'haurien de deixar per complet. Això, explica-m'ho, perquè aviam, la veritat, jo no estiro ni per una cosa ni per l'altra, a vegades quan fa allò al matí fas les mandres, però això no compta, però què, això bé, què passa?
Ara que em deies això de les mandres, segueixen un estirament, el cos t'ho demana, oi?
Ostres, i tant.
T'ho demana.
Fer el gat,
doncs,
va bé, eh?
Oi tant. Ah. Però no estàs 30 minuts estirant, fent el gat.
No, per què? Perquè si no arribaria tard a treballar.
Correcte. El cos et demana, els que són detractors i els que estan a favor dels estiraments, posem una mica de seny. És a dir, un múscul és una goma, vale? Aquesta goma tu la pots estirar més, la pots estirar menys. Aquesta goma, si l'estires molt, acaba cedint, es pot trencar, i si no l'acabes d'estirar del tot, doncs no té cap efecte. Tu estiraries, per exemple, molt intens i durant molt de temps un múscul just abans d'una competició?
Doncs em sembla que no. El que sí que faria és fer un escalfament per la musculatura, vale. Bueno, perquè allò es masegués, com qui
vale.
Fa una massa.
Vale. El que estàs buscant és, primer, és una temperatura d'aquesta musculatura, però ja sí. En si ja estàs fent estiraments.
Ja estan lubricades les fibres, tot això.
Exacte.
És correcte, no? Això?
Estàs fent un estirament actiu. Aquest mm-hmm. estirament actiu, estàs estirant totes les fibres, tot el teixit conjuntiu, el múscul, etc etc. Però estàs fent un estirament. El que digui que no hem de fer un estirament abans d'entrenar o abans de competir és un error.
Potser he fet la pregunta, és estiraments passius o actius
ara,
o coses d'aquestes?
Vale,
són paraules d'aquestes,
entrem,
no?
Entrem aquí llavors. Vale. Què és el que fem servir habitualment, no? Els estiraments passius. Val, els estiraments passius poden ser més intensos, menys intensos, durant més de temps o menys de temps. Ara posem-nos en el cas de que has acabat de competir o que has acabat de fer un entrenament intens. El múscul, quan acabes d'entrenar o de fer una competició, està massegat, està adolorit.
Sí. Poden haver-hi microrotures, també.
Vale. Saps què són les microrotures? Saps com se li diu d'això?
Com se li diu d'això?
Agulletes.
Agulletes.
Les agulletes. Llavors, aquests petits trencaments, si tu els... És com una tela, no? Tu en aquesta tela li fas petits foradets. Si en aquesta tela l'estires al màxim, l'obres més. No és bo, just abans d'acabar, fer estiraments d'alta intensitat. Pots fer un estirament per acabar de relaxar una mica, durant poc de temps.
Suau, seria suau, allò que dèiem,
sí.
Estirament suau.
Ah, exacte. O a vegades la gent pateix, jo pateixo més d'aquí o pateixo més d'allà. Bueno, doncs no fa falta que estiguis mitja hora estirant. Però jo sí que recomano el dia següent o els dos dies començar ja a fer aquests estiraments intensos i durant més de temps. Per enllaçar amb el que parlàvem abans de controlar els desequilibris. Jo, des del meu punt de vista, jo com a esportista amateur, jo faig el meu esport, quan acabo de fer una competició, acabo de fer un entrenament, jo en el dia següent me'n vaig al gimnàs i només faig això, no? Estirar, faig servir els estiraments per veure, ostres, se m'ha carregat més això, se m'ha carregat més l'altre, vale, pues noto més aquesta tensió aquí, jo no puc tornar a entrenar o a competir amb aquest gluti amb tensió, amb aquest bessó amb tensió.
No, perquè acabaries fent o mínim contracturar-te o tenir una ruptura fibrilar.
O directament trencar-te.
Clar.
Clar, pots tenir un trencament fibrilar muscular o pots torçar un turmell o pots trencar un creuat. M'explico? Depèn de l'esport que facis. Amb els esports de fons, com que no és un tema tan explosiu, se sol començar a carregar coses. O meniscos, ostres, inflamació de genoll, o l'esquena, o o la columna, o la cervical...
Com que mecànicament ja no funcionen bé, el cos ha de tirar d'alguna altra banda.
D'alguna manera, clar. Què és el símptoma del cos? El símptoma del cos és quan el got ja vessa, ja vessa. I comença a generar problemes, i hi ha un punt que diu al cos, tu, jo ja no puc més, i em queixo del que sigui. Pot ser que el problema hagi començat des de baix i tu t'acabes queixant d'un mal de cap.
És a dir, aviam, el que ens recomanes, quan fem activitat física, per recapitular la informació que avui ens portes, acabem l'activitat física, podem fer uns estiraments lleugers, de fet, el cooldown tindríem claríssim que pot ajudar també a fer això, cooldown, perdoneu l'anglicisme, refredament, igual que hi hauria el warm-up, que seria escalfament, gràcies a les motos i cotxes, ja ho sabem tots, aquest terme. I llavors, doncs, fer uns petits estiraments, però el que sí que seria fantàstic és el dia següent, encara no cal que anem al gimnàs, podem fer-ho, doncs, quan ens haguem hidratat, estiguem allà assegudets, tranquils, a casa, doncs, dedicar 20-30 minuts a estirar, i això ens ajudarà a pair aquella activitat.
Ah, exacte.
I a preparar-nos.
El control de desequilibris, que és una mica el que introduïm el primer dia, no? Control de desequilibris. És bastant important de fer-ho, perquè és conèixer el teu cos. I avui el que volia donar és aquesta pinzellada de com conèixer el cos i quina eina puc fer servir per conèixer el meu cos i tractar el meu cos. Al final és un autotractament.
Doncs molt bé, escoltem una cosa. Si sou desequilibrats o no voleu ser desequilibrats, està clar, el Marc ens ho ha explicat avui, ja no hem de patir per això. Ara, si acabem de fer activitat física, el dia següent fem uns estiraments lleugers, això ens ajudarà a compensar totes aquestes coses que es desequilibren, a estabilitzar tot aquest cúmul de coses i tot. I Marc, moltes gràcies per avui, fins la propera.
Gràcies.
I anem a seguir treballant i anotant. Has posat llum en aquesta cosa dels estiraments, que jo tenia el dubte.
És un tema molt ampli.
Jo ja ho feia poc, però bueno, ara crec que així potser em serà més fàcil. Escolta'm, moltes gràcies.
Gràcies
a
vosaltres. Fins la propera.
Vinga. De com organitzar-nos per optimitzar el rendiment a com organitzar-nos per optimitzar la nostra cuina i el nostre rebost. L'última entrega vàrem acabar amb quins ganivets havíem de tenir. Avui continuem amb l'Isaac Partera. Toca el rebost. I avui a 13, al CRAC, tenim l'Isaac. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Doncs Isaac, tenia moltes ganes que vinguessis perquè ens has d'ajudar. Ens has d'ajudar perquè avui, nois i noies, l'Isaac ens ajudarà a fer una feina que potser no hem fet mai i que potser ens anirà molt bé, que és com hem de tenir la cuina, com hem de tenir la nevera, com hem de tenir el rebost. És a dir, a ser ben ordenats.
Ara m'agrada. El rebost, no? Comencem pel rebost. És molt important, si volem intentar poder cuinar a casa qualsevol cosa, tenir més o menys organitzat el rebost, no? Lo important seria tenir un prestatge amb llegums, no? Llegums, pastes i farines, i bueno, si algú s'atreveix a fer alguna bechamel o alguna cosa així. Després, dels llegums tenim diverses opcions. Les podem comprar o bé de pot, que és l'opció més ràpida, fàcil i de més. Les podem comprar en sec i bullir-les nosaltres, cosa que normalment ja no es fa, de bullir a casa. Jo a casa sí que les bullo, però normalment ja no es bullen, no?
O si no, és allò que es deixaven com amb remull el dia
sí,
abans.
Sí, es deixaven remull i tota aquesta història, i bueno, porta feina, però clar, si t'agrada el teu punt de cocció, doncs ho fas, no?
Jo saps què em passa? Ara puc confessar-t'ho. Quan a vegades agafo un pot d'aquests que el compri més bo, perquè clar, n'hi ha molts preus d'aquests de llegums sí. I tot això, que a vegades jo fa com una mena d'espuma, aquella mena de suc que porten. No sé què és això.
El suc... Bueno,
el Toni diu que també li passa això.
Sí, també li passa al Toni.
Què és aquesta espuma?
Això, diguéssim que...
Stranger Things, els pots de llegums. Són de mi espumes.
Sí. S'ha de treure, això s'ha de treure, no? O sigui, normalment no s'utilitza mai.
Que no se'n fa dir cap químic, eh? No. Segur que té una explicació, això.
Bueno, és bàsicament perquè diguéssim que fa una espècie de tel, no? Fa l'aigua, el bullir, agafa una densitat i fa una espècie de tela. Llavors, la densitat aquesta de l'aigua, al remenar-la o moure-la, doncs emulsiona i fa l'espuma aquesta.
És
tan senzill com això.
Eh? Però són tan sanes com les que podem comprar en pot amb aquella mena líquid que li posen, que serà un conservant natural o...
Exacte, sí. Bueno, normalment és aigua i sal, eh? No acostuma a portar massa
digue-li gran fórmula química.
Exacte, sí. Doncs llavors, o bé anar-les, les podem anar a comprar, ja fetes, cuites, no? Sí. Que això sí que s'estira bastant, no? I això cadascú el seu. Tenir pasta, diversos tipus, per fer una... No sé, quan mengem pasta que sigui divertit, que no sigui, no sé, sempre espaguetis, sempre tallarins, no? Pues tenir una pasta integral, una variada, pues tenir els llacets, no? Tot això, no? Si volem, pues, fideu 1, fideu 2, diverses coses d'aquestes, i després el que deia de la farina, si algú s'atreveix a tenir de bechamel. Això per un cantó, no? Mm. Després seria important tenir tonyina amb llauna, no? O sigui, jo...
Llauna o pot de vidre?
Ah, bueno, clar, depèn de la butxaca de cadascú,
clar,
no?
Però el cert és que si fas pot de vidre, sí, està amb l'altre dia que parlàvem, clar, si vius sol a pot de vidre, clar, fa molt de goig un pot de vidre, però sí, clar, llavors potser has de fer una dieta monotonyinítica, bueno, perquè clar, és que si no, allò se't fa malbé.
Sí, perquè són molt grans.
I baratos tampoc serien.
No,
són bons, però són molt grans.
Jo no sé, comprem les llaunes de tonyina amb oli oli d'oliva verge extra, això sí, sisplau, ni girassol i coses d'aquestes.
A mi les que posa el natural, no se m'enfadi la nutricionista i dietista del programa,
sí,
a mi aquelles em costen, perquè trobo que és com una mica...
Susset, no?
Sí.
És una mica susset. Jo prefereixo la d'oli d'oliva.
Jo també. Extra,
Llavors, hauríem de tenir blat de moro, hauríem de tenir els encurtits, tàperes, no sé, volem fer un stick tartar, què fem? No podem fer un stick tartar, no...
Un dia ens ensenyaràs a fer això i tot.
Sí, cap problema. Doncs no es pot fer, perquè si no tens encurtits, com ho fas? Després el pots d'espàrrec, van bastant bé, i després el tomàquet natural. Amb això, només amb això ja podríem...
Tomàquet natural vols dir el de branca?
El tomàquet natural, aquest de
pot.
Ah,
el de pot,
sí,
el de pot, val.
Per si no volem triturar tomàquet i després fer el sofregit i tot això, doncs així anem més ràpid, no?
Quan ratlles el tomàquet amb aquella cosa, a part que sembla que t'hagi de trinxar els dits...
Sí, sí,
allò fa cosa, fa por,
sí, sí, sí. Jo estic a punt de comprar-me un guant d'aquests de malla, saps? Sí. Per no tallar-me, perquè allò fa por, Allò és una cosa que fa grima. Llavors, una altra cosa que hem de tenir serien infusions, per si volem esmorzar o el que sigui, doncs tenir infusions. Tenir estèvia, sucre no. Jo recomano ja no tenir sucre a casa, no? O sigui, si podem canviar una miqueta el tema del sucre, doncs sucre amb estèvia, o sucre i estèvia, segons, o sucre moreno. Però...
Jo saps què tinc?
Què?
I ara em diràs, aviam, què en penses tu? Aquella cosa que sembla, jo ni dic que sembla sabó, perquè fa el mateix pot, allò que sembla com mel, però que no és mel, que teòricament és dolç, també.
Ah, sirope de Arce.
Sirope de Arce.
Sirope de Arce tens, que és com mel.
Sí, bueno, sembla com una mel, però com agave, pot ser, no?
Ah, agave, pot ser.
L'agave és un endolcidor. No sé ni el que tinc a casa.
Hi ha diverses coses.
A vegades
coses,
em diuen coses i dic, sí, vale, i vaig i ho compro, i llavors... I dic, uf.
I tu ho proves i aviam què tal, no?
Clar.
Home, la mel és molt bona, també. La mel és molt bona. Però, no sé, home, el més pràctic és el sucre. Tens el sucre al supermercat, on sigui tal, el trobes ràpid i de més, no? El tema de l'estèvia ja l'has de buscar.
Però també amb això del sucre, diuen que estem com som...
Ui, sí, ara és el gran veneno del mundo,
sí,
saps?
Sí, sí.
Se sembla que no hi ha hagut sucre mai a la vida, saps? I és una cosa, no sé, una mica estranya. Cafè.
Cafè.
Hem de dir cafè, si ens agrada el cafè, i sobretot xocolata, no? S'ha de tenir xocolata.
Xocolata negra, oi?
Sí, sí. Bueno, depèn del que t'agradi. Si t'agrada negra, si t'agrada llet o blanca, no sé, això...
Aquí el que serà bo és un dia que us ficarem aquí davant a tu i a la Pat i que parleu.
Sí,
que
perquè haurem de parlar coses amb ella, haurem de parlar perquè jo tinc diverses coses que, ostres...
Serà aquí duelo de titanes.
Sí, sí, perquè hi ha coses que jo estic...
McGregor, no? Mayweather.
Per exemple, m'agradaria parlar amb ella un dia d'aquests, aviam què hem de fer amb la margarina i la mantega. No?
I ja estem llestos?
Però ara ho tenim tot a punt, ja. Ara ja podem començar.
Doncs, escolteu-me, ara podem començar i amb l'Isaac avui acabem. El proper dia, més. I si amb l'Isaac hem après com hem de tenir el nostre rebost i la nostra cuina, de la mà de Salomon s'ha cuinat un circuit de curses per als amants dels que els agrada córrer envoltats de natura, pedres, boscos, tolls, rius i muntanyes. Les Golden Series. Si fora del que serien els circuits oficials de campionats del món o copes del món en el món de l'atletisme de pista existeix la Diamond League, la Lliga del Diamant, en el món del trail apareix ara les Golden Trail Series de la mà de Salomon. Es tracta d'un nou i revolucionari circuit de curses de muntanya. El repte està compost per 5 carreres de somni més una, a manera gran final, que trepitjarà 3 continents i 6 països diferents.
Les Golden Trail Series estaran formades per 5 de les proves de curta distància del trail running més emblemàtiques del món, que estan a la llista de qualsevol corredor amant de les curses de muntanya.
Cadascuna de les 5 proves ha estat escollida pel seu escenari, pel repte que suposa, per la història que l'envolta o per l'atmosfera que ofereix als corredors i als aficionats. Són proves que sempre figuren a la llista de desitjos de qualsevol corredor. Les carreres que formen part de les Golden Trail Series són les més emocionants de seguir. Els guanyadors no es decideixen fins al final. Seran 5 proves llegendàries, plenes d'aventura, emoció i competició. Cegama compta amb la millor afició, Montblanc Marathon és el millor escenari, Sierre Zinal és la més ràpida, Pikes Peak es caracteritza per la seva altitud i Ring of Steel és molt tècnica. Totes compten amb un component únic que defineix l'esperit del trail running, així que el circuit comptarà amb el bo i millor.
Greg Bollett, Salomon Running Global Sports Marketing Manager. El circuit va començar tot just aquest passat cap de setmana, a Cegama. Continuarà amb la Montblanc Marathon l'1 de juliol, a França. Seguirà a Suïssa amb la Sierra Zinal el 12 d'agost. La Pikes Peak, als Estats Units, serà el 19 d'agost. La Ring of Steel, a Escòcia, el 15 de setembre. I la gran final serà The Other Trail, el 19 i 20 d'octubre, a Sud-àfrica. Serà una competició emocionant on els guanyadors no s'escolliran fins al final. Cadascuna de les proves puntuarà per un rànquing general i després de la darrera cita a Escòcia quedarà definit el top 10 masculí i femení i ells seran convidats a participar a la gran final on es decidiran els campions de les Golden Trail Series. Es repartiran més de 100.000 euros en premis, que seran compartits per igual entre els 10 millors homes i dones que es classifiquin per la gran final, on cadascú d'aquests finalistes, per participar a la final, podrà viatjar amb un amic o company que ell escolleixi. Aquesta gran final, a més, tindrà caire solidari, ja que els 20 corredors que es classifiquin podran recolzar alguna causa solidària que tingui significat per ells i donar-li visibilitat a la comunitat del trail running. Cal esmentar també que un esport on ja han aparegut els primers casos de dopatge, donat que hi hauran grans premis econòmics, el circuit comptarà amb un innovador programa d'antidopatge i de salut. Cadascuna de les proves implementarà el programa Quartz, que té com a objectiu endurir la supervisió mèdica de l'atleta abans i durant la competició.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat a fons què va passar a dues de les proves mítiques del calendari, com són la Marató de Muntanya al Cegama i l'Ironman de Lanzarote. El Marc Borràs ens ha explicat com podem seguir optimitzant el nostre rendiment. Avui ens ha parlat d'estiraments. L'Isaac Partera ens ha fet la segona entrega de com organitzar el nostre rebost i cuina. I avui també hem conegut una mica més la nova iniciativa del circuit de trail de les Golden Series. Recordeu que podeu escoltar tota la temporada 13 a radiosabadell.fm/programes i que podeu seguir-nos a Instagram a 13/ el cafè dels esports de fons i a Twitter 13 esports de fons. Per acomiadar el programa d'avui, us deixem amb un tema seleccionat pel nostre tècnic, el Toni González. A ell li motiva per quan va entrenar. Esperem que vosaltres també. Fins dimecres.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. She can be catching all night long. She can be catching all night long. Well, 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 it's been such a long day. I'm kind of tired, bring her soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. I went on down to Leon's place.